Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Aquest diumenge, a 4:45 de la tarda a Ràdio Estel, transmissió en directe del partit Betis Espanyol. Sintonitza amb els companys de Pericos Online i no et perdis cap detall del partit. Recorda que degut al partit, el programa La Taula de l'Evangeli i la cantata del diumenge s'emetran just després de la missa de la catedral. Avui a 4:45 de la tarda, Betis Espanyol a Ràdio Estel.
Radio Estel.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba, navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls y cuida'ls.
La veu dels animals i la natura, un espai produït i dirigit per ONG ATA.
Bona tarda, com cada divendres a aquesta hora comença la veu dels animals i de la natura. Avui comencem parlant de la primera assemblea oberta per l'abolició dels correbous a les Terres de l'Ebre amb el portaveu de la plataforma Iniciativa Animalista, Jesús Ferrer. Continuarem amb el Sabies què, on parlarem dels coloms al llarg de la història de la mà de la Carme Méndez. A més, tindrem amb nosaltres en Jordi Ruiz, en Lluís Toldrà i la Carme Méndez per segona vegada al programa, amb el que reprendrem la tertúlia sobre els ocells fringíl·lids que vam iniciar fa 2 setmanes. Tot seguit continuarem amb el bloc musical del Manel Casas i finalitzarem amb la Neus Aragonès i els seus adopcions. Tot a punt així doncs per començar amb la veu de qui us parla, Arantxa Fernández i Mario Ramírez al control tècnic.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
El passat 19 de gener es va celebrar a Tortosa la primera assemblea oberta per l'abolició dels correbous a les Terres de l'Ebre, manifestant voler una cultura sense tortura i lliure de bous al carrer. Tenim al telèfon a Jesús Ferrer, portaveu de la plataforma Iniciativa Animalista, organitzadora d'aquesta trobada, en la que també hi era l'entitat Libera. Jesús, bona tarda.
Bona tarda.
Quin és el full de ruta que us heu marcat?
Bé, el primer que farem és contactar tota la gent que està a favor d'una cultura sense tortura a les Terres de l'Ebre. Participaren a l'acte més de 30 persones que estaven esperant una oportunitat com aquesta, i el que farem allí és primer posar en comú les postures i les necessitats que se requereixen per afrontar la realitat de les Terres de l'Ebre i començar a planificar el treball per elaborar les futures accions. També es queda en una nova convocatòria, una segona convocatòria que es faria en les properes setmanes a una zona, a un lloc distint de les Terres de l'Ebre, probablement al Montsià.
I ens has parlat d'actuacions futures, les teniu ja definides?
L'assemblea, una de les objectius que tenia era concretar el que la gent volia fer i com volíem, per quin camí volia tirar. El que sí que se va decidir és que s'havia d'informar, treballar per informar a la gent de les Terres de l'Ebre de la realitat dels bous al carrer, dels correbous, sobretot sobre tot el que implica, sobre el patiment, sobre l'incompliment permanent dels reglaments, sobre tot el que s'oculta, sobre la matança dels bous que són utilitzats allí, etcètera, etcètera. Sobre la falsedat de les informacions que es donen, que es tracta d'una festa barata o fins i tot gratuïta, perquè realment del que es tracta és d'una indústria i l'objectiu és de guanyar diners mitjançant el linxament dels animals.
Doncs Jesús, moltes gràcies per parlar avui amb nosaltres i esperem veure com evoluciona la iniciativa. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Sabíeu que els coloms són unes aus sociables, molt fidels a la seva parella, als seus colomins i al seu niu? El seu aparellament pot perllongar-se tant de temps com la seva vida els hi permeti. La parella comparteix la construcció del niu i tots dos participen amb la incubació dels ous, rellevant-se alternativament i fent torns per la cura i alimentació dels seus pollets. Per retornar a la seva llar, els coloms són capaços de fer llargs recorreguts i creuar grans distàncies, tant per terra com per sobre el mar. Els seus recursos de navegació es basen en els camps magnètics de la Terra, amb la posició del Sol, la capacitat de reconeixement, amb el seu olfacte i en la seva memòria. Aquestes petites aus tan menyspreades en l'actualitat, fins a èpoques molt recents, han estat molt valorades per la seva docilitat i per el seu grau de fiabilitat i confiança, havent tingut com a missatgeres un protagonisme molt rellevant en la història de la humanitat. Els coloms han contribuït en la salvació de moltes persones en èpoques de pau i de conflictes bèl·lics. Fins i tot, amb els seus petits cossos, han traslladat mostres de sang als hospitals. Els seus actes heroics els hi han valgut medalles i condecoracions en diferents països. La simbologia dels coloms es troba vinculada a sentiments tan nobles i positius com poden ser la puresa, l'amor, la tendresa o la maternitat. I el colom blanc, amb una branca d'olivera, representa el símbol de la pau universal.
I ara ens aturem, ens relaxem i gaudim del primer bloc musical a càrrec del Manel Casas.
Hola, amigues, animalons i amics. Avui toca Itàlia, un país que de música en sap un rato. Amb compositors, intèrprets, música clàssica, música lleugera, fins i tot amb directors d'orquestra. Un record a Claudio Abbado, que va fer el traspàs fa uns dies, qui, a més de la seva genialitat, estava molt lligat amb obres socials i solidàries. Li dediquem aquest espai a un grup avui genovès. Es diu Mattia Bazzard. En principi es podria pensar, i jo crec que molta gent es confon, que és una cantant. Doncs no és així. I com a grup, els seus components van canviant. Un d'ells, malauradament, va morir en ple èxit. Escolteu Brivido Caldo, Escalofrío Caliente, Cálido, que canta en castellà Sílvia Mezzanotte, i Non abbassare gli occhi, no bajes los ojos, que canten en duet el Pietro Cassano, que n'és l'autor, i la Sílvia Mezzanotte. Escolteu-los.
Sueños locos que crecen en mí, viviendo mil emociones y engaños, me aparto de ti. Entre mil notas de vida tomadas y de horizontes que no he visto aún, entre una imagen confusa y cansada reapareces tú. Yo te pienso tanto, a ti te siento tanto, más aún. Te he esperado tanto, yo te pienso tanto. Nostalgia mía de ti. dispersas al viento en laberintos teñidos de azul surge la cara de quien se ha perdido y no ha vuelto aún. Yo te pienso tanto, a ti te siento tanto.
Sobre tus pasos cuando quieras volver a verme.
Després que la darrera setmana parléssim d'aquest decret llei, de la llei de protecció dels animals, ens van quedar molts temes pendents i vam decidir que era una bona excusa per tenir una altra vegada amb nosaltres aquests tertulians que ens van acompanyar la darrera setmana i parlar en aquest cas de la cria en captivitat, que és un gran tema també i que se'ns va quedar pendent. Així doncs, tornem a presentar els nostres tertulians. Tenim amb nosaltres, primer de tot, el Jordi Ruiz, que és subdirector general d'activitats cinegètiques i de pesca continental. Bona tarda, Lluís.
Bona tarda. Jordi.
Jordi, perdó. I ara sí, el Lluís Toldrà, advocat ambientalista i membre d'ADEPANA. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també amb nosaltres la Carme Méndez, presidenta de l'ADA. Bona
Gràcies,
tarda, Carme.
Gràcies, hola, bona tarda.
Doncs plantejàvem aquesta cria en captivitat, que no sé si amb dades a la mà aquesta cria en captivitat és possible a hores d'ara o...
Dels fringíl·lids.
Dels fringíl·lids, sí, dels fringíl·lids. Sí, recordem que parlàvem d'aquestes espècies d'ocells. És possible a hores d'ara, amb les dades a la mà, objectivament?
Sí, de cas sí. Jo diria dues coses, no? La primera... que segurament tots els ocellaires que m'estiguin sentint doncs diran, doncs Déu-n'hi-do, no? És que durant molts anys només se'ls va autoritzar de capturar mascles. I clar, amb mascles difícilment podien reproduir els animals. Per tant, un dels problemes que hi ha en aquest moment és que no hi ha un estoc, i a més els animals que es van capturar en el seu moment, després de dos anys sense captures i tal, molts ja per edat o s'han mort o han anat envellint i tal. Per tant, partint de que no hi ha un estoc reproductor. Aquesta és la primera. I la segona és els estudis que estem fent en col·laboració amb l'Institut Català d'Ornitologia, l'ICO, i que també participen en un treball que es fa a nivell estatal. Bueno, els resultats són una mica divergents. Recordem que estem parlant de quatre espècies de fringíl·lids, que són el pinsà comú, el passerell, el verdum i la cadernera. I, per tant, tenim l'objectiu de criar quatre espècies diferents, no una, per tant, encara és més difícil, i veiem doncs, que tenim resultats dispars en funció del volum del lloc on criem els animals. És a dir, quan es crien els animals en un lloc molt petit, l'èxit reproductor és zero, vol dir, hi ha una espècie que és la que té més èxit, que va posar una parella va posar ous, però després no van néixer els polls. Per tant, en llocs molt petits funciona malament, en ocelleres més grans, els animals progressivament, a mesura que tenen més espai, doncs crien millor. És cert que hi ha gent que els cria millor que uns altres, no? Però en general... i això ho estan fent també experts, veiem doncs, que si és possible que hi hagi gent que se'n surti en gàbies petites, però la immensa majoria els costaria molt. I, per tant, això ens va generar una sèrie encara de dubtes de com es pot concretar, perquè no tothom pot tenir una ocellera especialment gran a casa seu. Això és un factor a tenir en compte.
Però també és veritat que a l'ocell se li fa un trauma, perquè extreure'l de la natura, posar-lo una gàbia, encara que sigui gran o petita...
Bueno, aviam, és que diríem que és clar, el que no hi ha ara és estoc reproductiu. Vull dir que hem estat molts anys amb aquests cupos, per nosaltres, tan excessius, de mascles, que, és clar, només estàvem pensat amb el concurs, diríem, amb l'ensinistrament i concurs, i, és clar, no amb la reproducció, segurament perquè hi ha, diríem, així com el canari comú és un fringíl·lid, vull dir que són de la mateixa espècie. Baixa família, perdó. Llavors, doncs, i no hi ha dificultat, i és un animal de llarga tradició. En canvi, amb aquests ocells no hi ha tradició, doncs perquè és difícil. I fins si no s'havia fet dinerar és perquè no s'ha pogut. Vull dir.
Ah, el canari ha estat molt seleccionat durant 300, 400 anys, i és hi ha tota una cultura. En canvi, els animals aquests que es capturen a la natura no sempre és tan fàcil, pel que dèiem.
No, és curiós perquè la tradició és antiga, vull dir que sempre ha hagut d'haver-hi una limitació tècnica de partença que no s'ha donat amb les espècies més fàcils, entre cometes, les habituals.
Que eren molt comunes i potser no despertaven l'interès.
Bueno, no sé, clar, el canari comú no és massa comú, però pel que fos, pues, és un animal que s'adapta bé al captiveri i que s'adapta a la vida domèstica.
A veure, Jordi, jo crec que has donat una explicació força aclaridora per moltes persones que ens puguin escoltar. És a dir, no és exitosa la reproducció perquè aquests ocells estan en unes petites gàbies, petitíssimes gàbies, i això és un altre aspecte, que des del benestar animal i Europa, tota Europa, ja saps tu que s'ha legislat moltíssim, inclús pels animals de granja, i aquesta és una batalla que portem totes les entitats animalistes. Sembla increïble que encara ara se pugui tolerar que aquests ocellets romanin amb aquestes petitíssimes gàbies tot perquè al fi es veu que té que justificar els mitjans. Els mitjans és la gàbia petita perquè l'ocell, segons l'opinió d'aquestes persones que es dediquen al cant, diu que així poden arribar a cantar millor. Però això és una tortura. I el fet d'aquesta tortura es reflecteix precisament amb el fracàs que hi ha amb la seva reproductivitat, que és el mateix que passa amb els dos. És a dir, els dos, després de molts anys, han tingut que reconèixer, aprendre i modificar les pautes de les seves instal·lacions perquè els animals fracassen dins dels dos per l'estrès, pel patiment que tenen i perquè s'automutilen i tot. Amb els ocells aquells, d'acord amb la informació que nosaltres tenim, també sabem que a vegades es picotegen les plomes, tenen moviments reiteratius, o sigui, la mateixa pauta de conducta que qualsevol altre animal que estigui tancat. Llavors, un altre aspecte que nosaltres almenys pensem reivindicar és que, si això continua, es tenen que modificar també les instal·lacions en les que romanin aquests ocells, perquè és d'una crueltat, jo crec, injustificable amb el temps actual.
Bé, bueno, dues coses. La primera és que jo em referia que realment hi havia hagut fracàs reproductor en funció de la gàbia molt petita, no? Això és una cosa, i passar la resta del temps, que després ho valorarem, és una altra. Però és cert que d'aquí traspoa, doncs, que una parella reproductora no pot estar en una gàbia massa petita perquè no té unes condicions adients, no? Una altra cosa és un individu. El tamany és una variable important a l'hora de l'estrès dels animals i de l'aparició d'estereotípies i altres coses. Això és a dir, moviments repetitius, com deies. Però hi ha altres factors que depenen també de la gestió que faci cada d'allò i de l'individu i de l'edat a la que hagi arribat i de l'origen. És a dir, hi ha animals, això està demostrat, que poden viure en espais molt petits si han viscut sempre i han nascut, perquè no han conegut una altra cosa i els sembla molt... I altres que els poses en una gàbia molt gran i se senten terriblement estressats, tots i que tinguin un espai il·limitat, no? Bueno, il·limitat, o més il·limitat en comparació amb aquests. Per tant, hi ha coses que es poden fer que poden millorar el benestar dels animals. Però sí que és cert que els campions de cant, doncs, els campions esportius humans, quan van a un concurs, doncs, s'espera que vagin el Messi, el Barça i l'Espanyol i el Madrid, quan van a jugar, s'espera que vagin en les millors condicions possibles, no? I les millors condicions possibles, doncs, són aquelles que tenen en compte que necessiten la resta del temps, també, no?
Sí, no, aviam, home, aviam, és que sobre aquest tema, clar, és que per una banda diríem que es prenen els animals silvestres perquè no ja es toquen en captivitat, però això ja ve de fa molt temps. Llavors, i els concursos en principi, jo diria que des del punt de vista esportiu, entre cometes, es valora les varietats de matisos dels ocells que captures, perquè és clar, pot ser una cosa seleccionada, com farien els canaricultors, però aquí també ells juguen amb l'efecte aleatori de la captura de la provinença, que poden haver-hi dialectes diferents, matisos diferents, riqueses, i això és el que produeix un campió per ells, campió entre cometes. Clar, a nosaltres, diríem, com a la nostra sensibilitat, doncs això no ens interessa el més mínim perquè no justifica la captura. I també això també explica que tot i que les captures no tenen ànim de lucre i està prohibit que tinguin interès econòmic, al final acaba havent-hi un contingut econòmic. Podríem dir que això, quan acabes produint a partir d'un animal capturat on sigui, acabes produint un Messi d'aquests que guanya, pues, esclar, diguem, és que jo aquest rei l'ensinistrament, no? Llavors, home, aquí a nosaltres se'ns escapa les condicions de manteniment i d'ensinistrament. Clar, si li preguntéssim a l'ocell, que no comprenem el que ens diu, de moment, bueno, no sé si ho comprenem mai, però clar, no crec que l'ocell estigui especialment satisfet. Sí que és cert que amb un estoc en captivitat això canviaria. Des del nostre punt de vista, també, hi ha una cosa que ja surt a la normativa que vol aprovar la Generalitat i que és la coexistència d'una part capturada silvestre i una part d'origen captiu. És a dir, aquesta coexistència, durant un temps, des del nostre punt de vista, això... i estem al país que estem, siguem una part d'Espanya o no, i és que això produirà un blanqueig d'animals, hi haurà una confusió. Per això el no ens agrada aquests terminis i aquesta coexistència de reproducció, que està, jo crec que encara està per veure si això, com a estoc i com a mercat, satisfà, diríem, les aspiracions del col·lectiu que practica aquest esport, o si, per contra, pues, i veient la quantitat d'animals que s'han capturat històricament, que per nosaltres resulta poc o difícilment comprensible, atenent el nombre de practicants i l'objectiu, que l'objectiu segueix sent una tradició que no té contingut econòmic i en petites quantitats, no sé si això es podrà quadrar amb aquest temps. I llavors aquí és on nosaltres veiem el nostre recel i, evidentment, i no és... Però, clar, tenim una administració de la qual no ens en fiem. Ja ho dèiem, aquest departament... Ara ha sigut el de tota la vida, vull dir, el departament. I es donen coses atàviques i gestos i errors que es van repetint i això ens genera malfiança.
Sí, en qualsevol cas, Lluís, jo el que sí que et preguntaria és, anem a l'escenari que tothom té animals per criar en captivitat i no s'han de capturar, que és una mica el que cap on es camina, que encapinem i caminem ràpid cap aquí. No és una cosa que diguis, no, ja ens veurem les cares d'aquí 10 anys. No, una cosa molt més curta. Què passarà quan la gent tingui uns animals legals a casa, no protegits, i d'allò? Evidentment, serà una posició... A més, tu ets advocat, segurament ho domines bastant més que jo. Clar, aquests animals tindran un origen legal, els pots comprar a Bèlgica... Els pots comprar a Alemanya, els pots comprar a Holanda, ja no hi ha restriccions ni de cria ni de comercialització. Què farem aquí a Catalunya?
Què vols dir?
No, vull dir, clar, les transaccions hauran de ser possibles.
Sí, bueno, com, clar.
Vull dir, que hem de tenir clar l'escenari final entre tots com ha de ser.
L'escenari final és que hi ha... En aquests animals passen a ser, amb aquesta finalitat, són una res intracomercium, amb aquest circuit, però no hi ha, diríem que no hi ha animals que provinguin de silvestres.
No, clar, evidentment.
Hi ha una prohibició.
A mi m'agradaria, continuant amb això, perquè era una cosa de les que teníem anotades, que sí, Arantxa? A veure, i que a més és molt sospitosa i que també indica ja per on va el tema. El decret precisament del 2011... autoritzava la captura d'ocells cantaires, aquesta que ens va motivar a presentar denúncies i tot això. Prohibia expressament la comercialització dels exemplars silvestres capturats. Mm-hmm. Bé, això ja vol dir que hi ha un mercadeig. I un mercadeig, a més, que s'escapa del control fiscal. És a dir, que aquests senyors, a part de satisfer aquestes persones, no parlo de tothom, però és segut, és un secret a veus, que a part de satisfer unes aficions, aquí hi ha un afany lucratiu, i que a més aquest afany lucratiu, aquest comerç, es dona amb societats teòricament, que, com ha dit el Lluís, que no són lucratives. Llavors, com segueix l'administració? Què pensa fer al respecte? I a més, com es segueix la traçabilitat dels ocells aquests? Sí. Per saber, i aquests senyors, a més, no paguen impostos per tot això, o sigui que són uns...
Tot el que siguin actuacions extras, delictives o il·legals, persecució, evidentment.
Però perquè, com es pot fer?
Bueno, per això diuen els agents de l'autoritat, de molts cossos que tenen aquesta capacitat, des del departament, per exemple, els cossos d'agents rurals, doncs cada any fa, ara no tinc els números, però... cada any fa algun centenar de denúncies sobre aquest tema. És a dir, no una, ni dues, ni tres.
I d'actuacions... És dels temes que fa més denúncies.
És dels temes que fa més denúncies.
És que a més es paguen molt d'alguns.
La persecució... Després hi ha un tema fiscal molt preocupant, que compartim absolutament, i per tant, com no podria ser d'una altra forma, que ens preocupa. Però en qualsevol cas, de vegades compartim coses que no estan necessàriament justificades jurídicament o legalment, i és que, com bé deies, el Parlament, no entraré si ho va fer molt bé, superbé o menys bé, el Parlament va desqualificar aquestes espècies com a protegides, no? Per tant, en aquest moment no estan protegides. És a dir, hi ha molts llocs de la Unió Europea que els crien i tu els podries comprar legalment, portar-los aquí i vendre'ls legalment, sempre quan demostris l'origen d'aquests animals. De la mateixa forma, hi ha moltes comunitats autònomes de l'Estat que actualment la gran majoria autoritzen la seva captura i els animals, com deies, la traçabilitat han d'anar anellats. Si un animal, no dic que sigui el cas necessàriament, però un animal que tingui un origen legal i no estigui protegit, no hi ha una barrera de transacció econòmica. No hi és, sempre quan puguis demostrar l'origen dels animals. En el cas dels catalans, que són la immensa majoria dels que hi ha a Catalunya, la seva captura tenia aquesta restricció que deies tu. Aquests no es poden comercialitzar. Per tant, no és que la comercialització estigui prohibida de per se, sinó en funció de l'origen i de l'origen legal de l'animal. És a dir, això passa amb un tigre, per desgràcia, també. Mm. És a dir, això ho sabeu tant o millor que jo. És a dir, un pot comprar un tigre al zoo d'Osnabrück amb el CITES i el pot portar cap aquí tranquil·lament perquè té dret a transitar per tota la Unió Europea i el pot comprar legalment, té factura, CITES, tal, i el pot tenir a casa. Per tant, no és tant un problema de que no es puguin comercialitzar, sinó que els que es van capturar a Catalunya, que són la majoria,
els 16.160...
aquests no es poden comercialitzar.
I com s'ha constatat aquest fet?
És el que us dic, vull dir, any rere any ens fem un fart de fer denúncies i d'allò per intentar evitar-ho. Però clar, el que passa és que hi ha gent, hi ha circuits, no tot és públic, hi ha llocs que són una mica més públics, és cert, s'hi actua, però clar, hi ha moltes coses a fer.
És difícil perquè durant, diríem, els anys 80 era una pràctica realment tradicional i molt restringida i amb aquests anys de permissivitat pues, ha pujat, és evident, s'ha disparat molt i llavors és molt més difícil la traçabilitat, que tu dius molt bé, clar, d'una quantitat tan gran. Llavors, déu-n'hi-do la quantitat d'actuacions que ha fet a les agents forestals en tots els àmbits, amb compraventes, amb animals importats...
Amb les captures, amb una de les captures...
Amb la supervisió dels practicants habituals. Vull dir que déu-n'hi-do la feina que han fet i com sempre, amb poc suport dels seus responsables
és que,
polítics.
A més, considero que la manca de control el que afavoreix és el furtivisme. Sí, el furtivisme també és un fet real com la vida
però,
mateixa. Amb una finca, qui controla...
En aquests, sí, clar, evidentment, el país és molt gran. El país és molt gran i és els efectius que hi ha. Però sí que haig de dir, perquè això els agents rurals fan un seguiment, doncs que, clar, i això hi havia una queixa, no fa... Dies vam estar en un mitjà de comunicació i va sortir aquest tema, i teníem les estadístiques, avui no les he portades a sobre. Una de les sorpreses més grates és que el furtivisme no només no ha pujat en aquests dos anys de prohibició, sinó que ha davallat molt. Per què? Potser perquè, com dèieu abans, en un moment d'autorització pel mig, doncs hi ha qui no la feia, i aleshores els agents doncs, els enganxaven, o una part, però era un volum important. Ara, com que no es pot fer, en el moment que algú ho fa, es nota molt. No sé si m'explico.
Sí, la gent entenem.
Retreu, posa un pas enrere i realment el furtivisme que hem tingut aquests dos anys és més petit que el que teníem els anys anteriors. Però segurament és per això, perquè ara, perdó per l'expressió, però canta molt més algú que ho faci que no pas abans.
Sí, bueno, en realitat és que, diguem, els agents forestals tenen un coneixement del territori, acostumen a ser instal·lacions fixes, sí. I llavors, home, amb un seguiment mitjanament continu, arribes a la certesa de si es practica o no i si és furtiu.
Són zones concretes.
Sí. I ho tenen bastant per la mà i vull dir, jo crec que ho han acotat bastant i clar, el que diu el Jordi, vull dir, actualment, amb aquests dos anys de prohibició, doncs esclar, algú que s'arrisqués, doncs canta.
Bueno, jo també crec que el col·lectiu Ocellaire, en aquest cas també, i perquè hi mantenim reunions regularment, doncs també crec que ha estat molt equilibrat i molt... m'ha demostrat, sobretot aquest col·lectiu ocellaire controlat, perquè després, com dèieu, possiblement hi ha un altre de descontrolat, que és el que hem de perseguir. Però aquest més conegut, per dir-ho d'una forma, crec que doncs, ha estat molt, molt assenyat i en comptes de fer el d'allò, doncs, han seguit i jo crec que... també se'ls ha d'estacreït, perquè en comptes de sortir indiscriminada, com deia algú, a capturar-los realment, doncs el que demanen és que s'autoritzi. I per tant vol dir que se n'estan, no? I per tant vol dir jo també, crec que un punt a favor d'ells doncs demostra això.
Jo, per acabar, ja no intervinc més, deixo l'Aranxa, perquè suposo que a més faltarà poc temps. Jo també voldria expressar una altra cosa. Crec que la percepció que tenim les entitats ecologistes de defensa dels animals, conservacionistes, és que l'administració, a l'hora de posicionar-se i d'escoltar raons, sempre s'inclina més per aquests col·lectius de caçadors, col·lectius que van, segons el nostre punt de vista, van contra la natura, és evident que van contra la natura perquè la maltraten, però que escolteu més. I el fet aquest es pot constatar per aquesta decisió que es va prendre de sobte en qüestió amb una llei òmnibus, amb una urgència inexplicable també, que es determinés que es podien caçar per no donar temps a que nosaltres poguéssim dir absolutament res i tinguéssim que reaccionar a posteriori. Llavors, mirant cap al futur, Jordi, es pensa continuar amb aquesta línia o se'ns escoltarà més a tots els col·lectius que el que volem és defensar la natura, que a més és l'interès comú, és el patrimoni natural?
La primera és que recordem que això ho va aprovar el Parlament, no el govern de la Generalitat.
Però el va proposar el govern.
Però ho van aprovar moltes forces polítiques.
El decret llei és una,
sí,
és una norma que fa...
Tens raó, però que després s'ha de...
Després s'ha de convalidar.
S'ha de convalidar, exacte. La segona, per tant, no, és cert que el govern, com entitats privades que també ho van proposar-ho, doncs ho van fer-ho, però qui ho aprova és el Parlament, que és una diferència que potser de vegades es pot semblar petita, però és gran. La segona és que jo entenc, doncs, i sóc molt sensible precisament d'això, doncs, això que dius, no? De que, ostres, és que nosaltres... Tal. Però, clar, si ara tinguéssim avui aquí un o dos ocellaires, dirien just el contrari. Dirien el contrari perquè ells dirien, sí, sí, vale, però nosaltres portem 2 anys sense capturar ni un fringíl·lid. No sé si m'explico.
Sí.
I ells, quan, a les reunions que mantenim amb ells, ells ens diuen sempre el contrari. Jo entenc que tots els col·lectius, sobretot quan en busquem, tenim uns objectius que són tan diferents, perquè són molt diferents els objectius dels diferents col·lectius del país, no només en el tema dels fringíl·lids.
No,
en tots. I és impossible que una cosa satisfagui a tothom. I aleshores, com que al final no queden... Sempre hi ha algú que queda insatisfet per alguna cosa, jo entenc que vosaltres quedeu insatisfets per això, i puc entendre-ho, però també vull que penseu que ells tenen la mateixa sensació.
Però algú té que defensar la natura i els animals.
Jo, si em permets, és que... Clar, jo diria que el Jordi no és el destinatari de la nostra reflexió.
No, però...
Però sí, però subscric el que acabo de dir, perquè realment ells tenen la mateixa sensació que vosaltres.
Sí, i és totalment cert, vull dir que amb els col·lectius ells es consideren perseguits, que no poden fer res, que no se'ls hi deixa.
Exacte.
És curiós, diríem que tampoc s'entendria que nosaltres fossin contemporitzadors, perquè també exercim una funció responsable amb un col·lectiu que no defensa ningú, que són els animals, que no tenen ningú que els defensi, i que són de tots. I també és cert que nosaltres no traiem cap rèdit, sinó que el treu tota la societat, creiem.
I els propis animals.
I una altra cosa.
Només, perdó, un petit detall. Són de tots, per una banda, i de ningú per l'altra, com tu saps. Com tu ves, bueno, és un res nullius,
sí,
però això genera part del conflicte.
Aquest és part del conflicte. Aquest és un dels problemes. Però, bueno, clar, les espècies protegides, per exemple, estan en un estatus una mica diferent, malgrat el que digui el Codi Civil. No? I llavors, dues coses per acabar. És a dir, el nostre conseller, que és una persona molt educada, molt agradable, i ja sempre ens ha dit que no li agraden els animals.
Sí, és cert, és cert.
I jo posaria un últim exemple, vull dir, sent cert això i que és evident que cada col·lectiu es considera que està menys tingut i que el putegen, i perdoneu. Que sent cert això, si vas al Consell de Caça de Catalunya, quants membres té? 38? 38, 39? Quants?
No tants.
És a dir, el grup mixto, que són 3 persones, que és la universitat, l'Institut d'Estudis Catalans, i en aquest cas de Pana, som 3. Després hi ha 10 de la Generalitat, i dels caçadors hi ha uns quants. Vull dir,
però no són 38, eh?
No, potser seran 29.
No, perquè hi ha una sèrie de gent que som convidats.
Bueno, els membres titulars, però sobre 30 estem. I llavors t'asseguro que fer la tasca solitària de donar una opinió heterodoxa, i deixem-ho amb heterodoxa, amb aquest òrgan, és molt dur, desagradable i ingrat.
Ho sabem.
I la veritat és que quan aquests col·lectius es queixen, doncs potser si estiguéssim en un nivell equilibrat en aquests òrgans, jo els començaria a donar més raó, però són òrgans molt desequilibrats, molt, molt, molt.
Jo, bueno, 2 matisos, ja sé que queda molt poc. El primer, doncs, la referència al conseller, clar, jo...
Això ho ha dit, és que
no,
ho ha dit.
Però ell no ha dit això.
Ho ha dit públicament.
Ho dic perquè de vegades dius, ostres, com puc dir-ho perquè m'entenguin, no? Ell el que ha dit reiteradament és que no coneix el món dels animals, que no hi ha tingut mai relació i que, per tant, no en sap i li costa més de conèixer els temes. Però d'aquí a que no li agradin i a qui estigui en contra, que estigui en contra, hi ha una diferència. I clar, això, jo doncs, plaço que ho parleu amb ell,
doncs,
jo no l'haig de defensar,
i tant, i hem estat amb ell, i és cert que és molt simpàtic i molt agradable,
però
i jo
no,
crec que...
No té una animadversió pels animals.
Jo crec que es pot reciclar, de més, que per això estem nosaltres,
per reciclar-lo, veritat. Jo crec que té interès per tractar el tema dels animals amb d'allò. L'altre tema jo no el recordo.
El convidarem un dia, si vol, aquí. Jo crec que val la pena. M'agradaria, de veritat, conèixer més en profunditat.
Ho vaig explicar jo.
Efectivament. efectivament.
Però sí que és cert que de vegades, a nosaltres quan tenim reunions es diu, ostres, és que aquell dia vaig dir allò i m'ho estic empassant per tot arreu, no? I
va clar, sortir publicat.
Sí, però va sortir publicat i interpretat.
No, però les paraules eren aquestes.
Sí, però l'entorn... Però bueno, és igual.
I a jo més hi ha hagut més coses que ara no traurem perquè quedaria molt lleig. Bueno, però bueno, altres coses han ratificat aquesta impressió. Però bueno, que vingui un dia i de veritat...
I després el tema del Consell. El Consell de Pesca actualment està una mica canviat. El de Pesca està una mica canviat, és a dir, el grup mixt és més gran, però en el de casa és cert que l'han de canviar en un futur
és molt
d'allò, està desequilibrat, però també és a dir, a mi també m'ha tocat ser el Pepito Grillo de vegades en el Consell de Casa, i tu hi eres, i per tant, vull dir, que no hi ha un supersector de 4.000 contra 3, no, sinó que fins i tot dins dels caçadors hi ha moltes sensibilitats i dins de l'administració hi ha moltes sensibilitats.
Però és cert que fa, jo no dic ara, actualment, encara que el Lluís, per lo que explica, podem dir que más de lo mismo, però fa molts anys, tots els defensors dels animals, públic, persones que estàvem en disconformitat amb la política que es portava de la llei i de moltíssimes coses, sempre dèiem que la conselleria era la conselleria del Departament dels Caçadors, perquè és que efectivament eren art i part, és a dir, que estaven dins de la mateixa departament. Llavors, com es pot ser neutral? És impossible. Per tant, això es té que equilibrar. I per això jo crec que estem tots, no? Perquè, com ha dit el Lluís, que es podem equilibrar una mica.
Jo crec que potser el que podríem fer és convidar aquest sector, sí, del que parlàvem, que avui no estava representat,
també.
I parlar... Potser ens entenem, no? Arribem,
sí, sí,
no sé...
Nosaltres som amics del diàleg,
segur que
no
sí,
de la guerra, sí que...
Doncs, Lluís, Jordi i Carme, moltes gràcies per tornar a ser aquí al programa. I esperem això, que el que dèiem, que s'arribés a un punt d'aquest equilibri a les taules a l'hora de dialogar sobre aquests temes, s'arribi i es pugui arribar a això, a l'acord, que per això es fan les taules. Moltes gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Sí, gràcies per haver vingut, eh?
Doncs ara, si us sembla bé, us deixem amb el segon bloc musical del Manel Casa.
El grup Matia Bazar té una musicalitat que els caracteritza i unes cançons inspiradíssimes. Començaren l'any 1975... i foren durant uns anys quasi constants al Festival di San Remo, on han guanyat des del primer premi fins a molts altres. A Itàlia són conegudíssims. La gravació i l'estèreo crec que és perfecta. Si ho escolteu amb cascs, us en fareu càrrec. L'arranjament amb l'utilització de l'electrònica és genial, perquè penseu que els intèrprets, els músics, són tan sols tres, i la seva veu, que fan quatre. Això respecte al primer tall. Escolteu Vacanza Romana, que canta la Sílvia Mezzanotte, i Messaggio d'Amore, que va guanyar el Festival di San Remo l'any 2002, i on canta Antoniella Ruggiero, aquesta vegada amb l'orquestra del festival. Ens retrobem al proper programa, si Déu vol, i fins aviat.
Roma, ¿dónde estás? Te busco. Prisionera yo, Roma, antigua ciudad, ahora vieja verdad, no reparas en mí y no sabes qué pena me
Ho capito che forse l'errore non sei stato tu. E con tutta la forza che ho dentro ti voglio di più. Ho ascoltato il rumore, il silenzio, parlare nel tempo. Ho sognato il tuo viso, i tuoi occhi, sorridermi un po'. Quanta nostalgia.
Per acabar el programa d'avui ja tenim preparada la Neus, com cada divendres. Bona tarda, Neus.
Bona tarda, Arantxa. Doncs sí, ens retrobem una setmana més per difondre les adopcions dels que han estat abandonats, donant així un cop de mà als centres d'acollida i protectores. Avui tenim una gossa, la Namaste, i un gos, el Food, que es troben a Help Wow. Us explico. La Namaste té 10 anys. Degut al seu caràcter obedient i tranquil, van pensar en que seria una bona candidata per iniciar-la en ser gossa d'assistència per a persones grans. Mireu, la seva ensinistradora es va quedar sorpresa per la rapidesa en la seva capacitat d'aprenentatge i també per la fidelitat que mostrava. La Namaste porta ja 4 anys en el refugi. És una mestissa de pastor alemany. Té les portes una mica curtes i això fa que el seu aspecte físic sigui una mica especial. I precisament és el que menys s'ha de valorar, oi, Arantxa?
Doncs sí.
I ara passem al Food. El Food va ser recollit i portat al refugi quan era un cadell de pocs mesos. Ara té un any i mig aproximadament. És un gos que pertany a una raça anomenada Jack Russell Terrier. En Food és actiu, nerviós, però tremendament carinyós i un excel·lent gos de companyia. Ens comenten que la seva adopció és urgent perquè, tot i que s'intenta que pugui sortir a passejar cada dia, viure tancat en el refugi no és el més adient pel seu caràcter. La seva família ideal com seria? Doncs persones actives, amb ganes de passejar, però tranquil·les, que no el posin gaire nerviós. I ara, Arantxa, ajuda'm a recordar als nostres oients on poden veure les fotos de la Namaste i del Food perquè els puguin conèixer.
Doncs ho poden veure a la web www.ongada.org clicant sobre l'espai SOS Adopcions.
Doncs perfecte. I ara us facilito el telèfon de HelpWow perquè pugueu contactar. Recordeu, HelpWow, 93 756 11 14. Això és tot per avui, Arantxa, SOS Adopcions. Que tingueu molt bon cap de setmana.
Igualment, Neus.
Adéu-siau.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Acabem aquí la veu dels animals i de la natura d'avui i ens retrobem el proper divendres a la mateixa hora de 3 a 4 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel. Bon cap de setmana.
Apareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.